Dani Ruiz Trillo ha estat professor de secundària de l'Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat durant bastants anys i també col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Sant Cugat. Avui torna per presentar-nos el seu nou llibre, 100 meravelles de l'Aina. Dani, ben tornat.
Hola, Carme, gràcies.
Com estàs?
Bé.
Quant de temps, no?
Molt.
Molt de temps. L'última vegada em sembla que també va ser per presentar un altre llibre, però va ser el 2022.
Exacte, sí.
Sí?
El de l'educació.
El de la... Sí, correcte.
100 idees, també era 100, eh?
Sí, mira, espera, que ara anirem. Ara anirem sí. pel tema. El Dani ha vingut, de fet no ha vingut sol, venia sol, però de fet l'hem fet acompanyar per un dels protagonistes d'un dels microrelats d'aquest llibre. Ell és el Jaume Fernández, que és exdirector de l'Institut Angeleta Ferrer. Jaume, benvingut.
Hola. Bona tarda, Carme. Bona tarda, Dani.
No t'imaginaves protagonitzar o formar part d'un relat, no?, d'un company, un amic teu?
Pues mira, no és la primera vegada que ho fa. Ja en un moment determinat va escriure un article en el qual feia comparacions amb un ídol del propi Dani, que és el Pep Guardiola. Com que jo era algo semblant al Pep Guardiola.
Vaja.
Sí, en aquell moment allò me va il·lusionar moltíssim. I aquest és el segon ocasió que veig que el Dani se'n recorda d'un amic com sóc jo per ell.
O sigui que ets un referent, no?
Sí.
Dani, sembla?
Un gran referent, sí. Un gran referent educatiu, laboral, etc. Però en el món de l'ensenyament, però un gran referent sobretot com a amic, sobretot com a persona.
Hem de dir, per completar, diríem, el triangle aquest, que el llibre del Dani, Ruiz Trillo, compta amb un pròleg també molt especial, que segur que els oïdors del Connectats coneixen bé, que és en David Vilairós.
Exacte, que havia fet un programa aquí amb nosaltres.
Que també havia fet programa amb nosaltres. El David Vilairós és un sabadellenc llenguaferit que doncs, està enamorat de la llengua, que coneixes, us coneixeu prou,
sí.
I que t'ha dedicat a aquest pròleg que acaba, no el llegiré sencer, sinó l'últim paràgraf, que diu 100 meravelles de l'Aina és, doncs, un llibre per llegir a poc, per pensar, per redescobrir qui som, per aprendre a meravellar-nos, deixeu-vos-hi convidar, que de ben segur gaudireu. Això és el que acaba dient el David sobre aquest llibre. Explica'ns una mica, Dani, de què va aquest nou llibre, 100 meravelles de l'Aina. L'Aina és la teva filla.
L'Aina és la meva filla i és meravellosa, com diu el títol, i llavors, per sort, moltes de les filles i fills dels nens que veus pel carrer són meravellosos. Per tant, no és única. Per sort, n'hi ha moltes. Que consti que no és un diari ni és un dietari. És un llibre de relats curts, de microrelats, però que és un llibre de narració, de narrativa. No és un diari ni un dietari, no és un diari de l'Aina, és un llibre universal per tothom, per tots els públics, i que recomano molt perquè sí que amb l'excusa de les meravelles, que de l'Aina, que podria ser de qualsevol nen o nena, del dia a dia, les coses petites, coses petits plaers del dia a dia que ens trobem, amb aquesta excusa, llavors faig un conte, un relat.
Però què és el que t'ha portat aquesta vegada a crear aquest llibre? Des del 22, que vas publicar 100 idees per educar els fills, que va ser, diguem, la teva, després de la teva primera experiència com a pare, ara arriba aquest 100 meravelles de l'Aina.
Segurament, d'alguna manera, agrair haver pogut i poder ser pare i tenir aquesta experiència tan maca, però agrair-ho d'una manera, doncs, com m'agrada a mi, creant, i en aquest cas creant narrativa, que a mi després de molts anys de poesia, però la narrativa crec que és una cosa que segurament és un gènere que és més universal, més per tots els públics, que a la gent li agrada més, I llavors, amb l'excusa de parlar d'aquestes meravelles i d'agrair això de l'Aina i de la família, etc., tot això tan maco que regala la vida, amb aquesta excusa llavors aprofito i faig narrativa i faig relats i evidentment faig allò que m'agrada a mi.
Podríem dir que la paternitat t'ha inspirat?
Sí.
T'ha obert una nova finestra a la creativitat?
Sí.
Sí?
Sí, sí. Mm. Totalment. I que també és veritat que després de l'assaig, després d'allò, no? sent idees per educar els fills, que és assaig, però amb l'assaig no m'hi sento tan identificat. Em va agradar fer-ho per compartir aquestes idees per educar, però no m'hi vaig sentir tan identificat. No fas tant d'escriptor. Uh-huh. En canvi, fent relats, fas més d'escriptor.
I jo no sé, però hi ha com una mena d'obsessió pels números, per les xifres. Què passa? Ho dic perquè tens aquestes 100 idees per educar els fills que ja hem fet referència abans, tens el llibre que presentem avui, després també tens el 20QA, no? Era de palíndroms? No?
Exacte, tots els títols eren capicua, tots els títols eren palíndroms, i eren 22 contes perquè justament perquè 22 és un número capicua, i ara que he fet aquests de 100, doncs molta gent m'ha dit, per què no 101? Perquè 101 és capicua. No sé, em podia haver fet 101, és veritat.
Però quina mena d'atracció tens amb els números? Tens una necessitat, per exemple, que t'ajuda doncs, a estructurar... Doncs mira, si són 100, farem 100 microrelats.
Potser sí, eh?
Sí?
Potser... No, o sigui, jo crec que no, però que potser d'amagat, inconscientment, potser sí, no? Tenim aquesta necessitat de potser guiar-nos amb un número que ens pugui guiar per fer les coses.
És una mania o no, en Jaume, això dels números en el Dani?
Ell és matemàtic, eh?
Però tu quina assignatura feies, Dani, a l'institut?
A català.
Feies català?
Sí.
Mm, sí, és veritat.
Des del 2005, sí.
Feia català.
Bueno, hem compartit moltes situacions educatives amb Dani i jo. Y seguramente algo se le ha encomanat de las matemáticas que li he pogut aportar. Fins i tot, Carme, hi ha un microrelat que té 121 monosíl·labs.
Ah, sí?
I té una màgia el Dani a l'hora d'explicar aquest microrelat perquè dius, ostres, com es pot fer? Com es poden juntar en un sol microrelat 121 monosíl·labs i a sobre
donar-li sentit,
que la història tingui un sentit, no? I dius, ostres, és admirable. Jo pel Dani sento admiració perquè és com un mag de les paraules, no? I per mi, sincerament, trobo que té molt sentit tot allò que escriu i que diu.
Quin és aquest microrelat, Dani? Te'n recordes? Ara el buscarem molt ràpidament. Estem parlant de relat curt, de microrelat, que no sé si tu n'havies fet alguna altra vegada, Dani?
De microrelats, no. És la primera vegada.
I què tal?
Molt bé, perquè en poques línies pots dir moltes coses i fins i tot pots fer el que és un gir inesperat. Que això com a escriptor m'agrada molt i als lectors també els agrada molt. Un gir inesperat que a partir de la tercera o quarta línia no s'esperen que cedeixi d'aquella manera i canvia totalment com un mitjó i llavors segueix d'aquella manera i ho fa molt, molt especial.
Fins i tot. Però també més... requereix una habilitat i un esforç, no?, per concentrar o de control del vocabulari, per seleccionar ben bé les paraules...
Sí, que potser després et surt més llarg i has de retallar, però retalles, si cal retalles. He trobat el dels monosíl·labs.
Sí? Com es titula?
Una persona comunicativa.
Podem llegir un tros?
Sí.
A veure, què diu?
Un dia li vaig sentir una conversa amb monosíl·labs. Fa molt de sol i no se sent res. Sols un vol al cel, cap mot, tinc son, el front s'enfon i em fa un xic de mal al cap. Cap al tard vaig al ball amb un nus al coll i un gran goig als ulls, és clar. Faig un salt, dos salts, tres salts, el nas ben ferm i el coll ben dret. Fem un bon tros amb bus i ja de nit me'n vaig amb el cap ben alt, de nou cap al meu cau. Prenc un suc roig i un flam ben gros i li dic, ets un sol i un tros de pa. I em diu, o un tros de pa i un sol?
Molt bé, no?
És que...
no? Sí, sí, ha explicat
és
una...
És impressionant.
Ha explicat una petita història amb... amb poca... poqueta cosa. Molt bé. El detall de tractar dels temes més quotidians, de les coses aparentment més insignificants, això també és una cosa que tu et porta una mica de cap, no? És el que busques, el que t'interessa plasmar quan vols escriure?
Sí, també a vegades els que alguna vegada hem fet això, no? Hem fet ràdio o hem fet articles en algun diari, en algun digital... Llavors, sense la necessitat de poder parlar de coses del dia a dia, molt senzilles, perquè de fet t'adones que és el que realment li interessa a la gent. A la gent no li interessa tant que parlis d'una cosa super extraordinària, potser només passa una vegada a la vida, sinó d'allò, aquest carrer. Parlem d'aquest carrer, que és el que tu veus cada dia.
Jo tinc una finestra aquí que et donaria molt joc a tu, eh?
Sí, exacte.
Sí.
I aquella persona que passa per aquí cada dia, i llavors si un dia va d'una manera diferent o camina d'una manera diferent, a partir d'aquí em pots treure un relat.
Jo conec algunes històries, que les conec jo perquè estic aquí i veig passar els protagonistes. I com que alguns repeteixen, vaig veure com evoluciona la història. És molt entretingut, eh? T'ho he de dir així. Anem al capítol 52. Aquest on surt entre els protagonistes hi ha el Jaume, que és els millors professors europeus. Aquest títol, per què?
Aquest títol perquè els millors professors europeus és el títol, el nom del, diguem-ho si m'equivoco, el primer disc de Manel.
Jo no t'ho sé.
Primer o segon, un dels primers.
Sí.
Allà on hi havia el mar, Dolors, totes aquestes cançons, potser segurament les més famoses de Manel, tot i que després han fet molts discos, i també molt bons. I llavors, com que és un llibre que també parla molt de música, on hi ha també molta música, perquè a més, atenció, que hi ha un codi QR, que a partir d'aquí pots anar a una llista de cançons relacionades amb el llibre, doncs els millors professors europeus lligant la música i lligant Manel, perquè hi ha una cançó de Manel a la llista aquesta, amb els millors professors europeus, que són el Jaume, el Cesc i el Coro, que han estat companys meus doncs de l'Angeleta, o bé el Coro era i el Cesc també de Leonardo. Mm-hmm.
Tenia una relació especial entre els tres, el Coro, el Cesc, el Jaume i tu? Bueno, els quatre.
Molt especial, molt especial, sí, sí. Perquè eren, no sé com dir-ho, però hi ha mestres, hi ha professors i hi ha mestres. I...
Aquí.
I ells són, evidentment que són professors i uns grans professors, i els millors professors europeus, però ells són uns mestres. I mestres en majúscula. I llavors és aquesta gent que fora de classe, dins de classe ensenyen als alumnes i fora t'ensenyen a tu.
Escolta, això és una floreta fantàstica, no,
però,
Jaume?
Però jo penso, Dani, que coneixes pocs professors europeus per tenir-los aquests quatre com en la llista tot temps. Jo crec que els que em s'han dedicat, i jo sóc dels que crec la paraula mestra per sobre de totes, el que fem és allò que... Jo alguna vegada, abans que parlaves de l'Aina, jo em sembla que alguna vegada t'havia dit que quan tinguis fills trobaràs un altre sentit a l'educació.
I crec que ara ja comença a veure el que tu li estaves intentant explicar. Ho deixem aquí. 100 meravelles de l'Aina, del Daniel Ruiz Trillo. Avui li agraï moltíssim que hagi vingut i, a més, també al Jaume que l'ha acompanyat. Gràcies. Hem de deixar-ho aquí.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, gràcies.